Les 11 i 2 minuts del matí en aquest dilluns 22 de desembre de 2025 i posem, doncs, la quota esportiva que cal. Tanquem aquest 2025 i ho fem amb resultats, diríem que de tota mena. El que potser crida l'atenció és aquesta victòria d'ahir del bàsquet de Sitges 58 a 78 a la pista del Reus Deportiu. Crida l'atenció perquè creiem que és la victòria més folgada que ha aconseguit l'equip en el que portem de temporada i més fora de casa, i més quan Edu Piñero ja no dirigeix l'equip com a primer entrenador. Saben, i així ho vàrem comentar, que Edu Piñero va fer un pas al costat la setmana passada i l'equip és ara a mans de Jordi Mateo, el seu segon. Doncs, quina estrena? Jordi Mateo es va estrenar amb una victòria de 20, com diem, a la pista del Reus Deportiu. En parlarem d'aquí uns moments perquè parlarem amb Jordi Mateo en uns instants. Destacarem també el mal moment que viu la Unió Esportiva Sitges. Dissabte passat, Aiguadols, 4-4 contra el Catllà. Sensació de fragilitat, sobretot a la línia defensiva, i l'equip que no acaba de rutllar. Ara mateix, tancant aquest 2025, l'equip està en zona de descens. Ha sumat 2 dels últims 21 punts. La darrera victòria va ser a principis del mes de novembre contra el Viladecans. Per tant, ha plogut ja una miqueta. Li preguntarem a Àngel Calvo, el director esportiu del club, quina valoració fan de l'actual situació del primer equip de la Unió Esportiva Sitges. Parlarem també de la tercera catalana, de la derrota que va patir el filial 3-1 en la seva visita al camp del Sant Esteve Sesrovires, i posarem també una miqueta d'hoquei. De la mateixa manera que a Quim Vázquez no li va agradar massa l'empat contra el Capellades, crec que l'empat de l'altre dia, 3-3, a la pista del Manlleu, doncs és diferent, o com a mínim va tenir un regust diferent. Per tant, un bon punt el que va sumar els Subur Sitges, tot i les baixes el passat divendres a la pista del Manlleu, un Manlleu reforçat amb jugadors de la primera catalana. També hi posarem petits apunts poliesportius en rugby. Recordarem bàsicament que el Rugby Club Sitges tanca amb aquest 2025 perdent 33-5 contra el Buc. Una derrota que no varia massa els plànings del conjunt sitgetà, que s'han fixat la permanència com a gran objectiu de la temporada. Aquesta darrera jornada esportiva de l'any ens porta a parlar en primer lloc de bàsquet, perquè la passada setmana de ben segur no va ser una setmana fàcil per cap dels integrants del sènior A del bàsquet de Sitges. Edu Piñero decidia posar punt i final a la seva etapa com a entrenador, reconeixent que li calia una aturada. L'equip venia de perdre a Rubí contra el Sant Jordi i possiblement aquesta fou la gota que va fer vessar el got. Piñero feia un pas al costat i l'equip quedava en mans d'un Jordi Mateo que, com són les coses, va poder debutar ahir amb una clara victòria a la pista del Reus. Jordi Mateo, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Què tal?
Doncs bé, content després del partit d'ahir.
Com són les coses, eh? Que curiós i que capritxós és el món de l'esport a vegades, eh?
Sí, a vegades, bueno, hi ha aquestes situacions. Bé, ja després de molts anys parlant amb l'Edu i treballant amb ell, doncs per mi va ser difícil, no?, a entendre la seva situació, però bé, ell tenia i té tota la confiança en mi i és una cosa d'agrair, i que m'hagués donat aquesta oportunitat, doncs és una cosa que li agraeixo molt.
T'esperaves la decisió de l'Edu?
Bé, és el que et dic. Després de molt de temps amb ell, doncs hi han hagut molts altibaixos, com a qualsevol equip i a qualsevol esport, i bé, sabia que en algun moment podia arribar a passar, però bueno, és això que mai t'esperes que arribi, no?
Com t'agafa tu, personalment?
Bé, a mi m'agafa la setmana passada en un moment a nivell laboral, doncs tancant informes i ficant notes a l'escola, i era un moment que el bàsquet es quedava una mica en segon pla perquè bueno, primer també havia de fer aquesta part, no?, meva a nivell personal, i bé, doncs m'agafa en un moment que al principi no sabia si plorar, riure, si, bueno, em pilla en un moment de xoc, totalment.
En algun moment, Jordi, tu intueixes, sobretot aquestes últimes setmanes, que l'Edu doncs, podria acabar deixant l'equip o no? O no tens cap input que et pugui fer creure amb això?
No, perquè al final ha sigut una cosa molt, molt orgànica, molt natural. Mm. O sigui, al final hi ha un desgast darrere que, de tota la feinada que fa l'Edu a nivell de club, a nivell d'equip, que amb la seva intensitat com ho viu, doncs és normal que hi hagi un desgast, no? I jo crec que bé, que igual que podia haver sigut el dia de després de Rubí, doncs podia haver sigut en un altre moment, perquè la pressió que té, doncs, per ser la figura que és el club, doncs és normal.
Possiblement la derrota de Rubí és la que fa vessar el got, no, Jordi?
Bueno, no ho sé. No sé si és la derrota, si, com et dic, si és el cúmul ja de tantes situacions que vivim, no, en el dia a dia. I ja està, al final era un partit més, es va viure així, l'Edu va creure oportú prendre aquesta decisió, jo li continuo dient que no estic a favor i que m'hauria agradat poder continuar amb ell, però bueno, l'hem de respectar.
Evidentment el club planteja la possibilitat de ser tu el primer entrenador. És una qüestió que tu podies imaginar, no? Entenc?
Sí, al final en els moments d'aquests altibaixos que et comento amb l'Edu durant aquest temps, clar, jo porto 6 anys amb l'Edu i ell a final de temporada va dir que bé, que en el moment que acabés el seu període, la seva idea era que jo agafés l'equip i en aquest sentit doncs tenia la confiança plena que si arribava aquell dia que era la meva oportunitat.
Ara suposo, Jordi, que et trobes en aquella tessitura una miqueta de content, òbviament, perquè ara exerceixo de primer entrenador i per tant, doncs, ostres, un primer entrenador d'un equip que està jugant a Copa, bàsquet Sitges, però per altra banda, amb aquest punt de una miqueta, com expliques també molt bé, de tristesa, no? De dir, ostres, fins fa 4 dies he compartit la banqueta amb l'Edu, ara no hi és... Hi ha aquesta dualitat de sentiments, no, suposo?
Sí, al final, mira, justament abans de començar el partit de Rubí vam tenir una conversa i parlàvem, no, de a veure quants anys portàvem junts i portant equips i també, ja no només el sènior, perquè ja abans havíem portat un júnior en sub-20, sub-21 en aquell moment, i ja era la sisena temporada que estàvem junts, no? I clar, en el moment que et diu que no... que per ell mateix necessita donar una passada al costat i descansar, doncs, com dius, no? És aquesta part de tristesa perquè bueno, al final, amb tot aquest temps, amb totes aquestes hores que passes treballant amb l'altra persona, doncs generes un vincle i generes una amistat. Mm-hmm. I en aquest sentit es fa difícil. Però bé, sí que és veritat que en el moment que te n'adones que aquesta persona també, com a director esportiu, confia en tu i et dona aquesta possibilitat de portar el primer equip a un club on la veritat és que estic molt agraït perquè des del primer dia m'han acollit i m'han rebut molt bé, doncs et dona un plus de confiança i de seguretat molt important. Mm.
Clar, el matís és important, eh? L'Edu deixa de ser l'entrenador del sènior A, però no pas abandona el club, és a dir, l'Edu seguirà amb la seva tasca de coordinador esportiu del bàsquet de Sitges, per tant, Jordi, entenc que, evidentment, el vincle continua, vull dir, en un moment suposo que parlareu i que li hauràs de consultar alguna cosa.
Sí, ja ho hem estat fent, en aquest sentit, al final... és una altra manera d'encarar els partits, per suposat, no? Però amb el dia a dia sí, hi ha la mateixa relació, la mateixa confiança i en aquest sentit no hi ha cap problema, ni molt menys.
Doncs amb tot això us toca viatjar a Reus ahir. I quin partit, senyor?
Doncs sí. La veritat és que bueno, va ser un partit que vam encarrilar amb molta confiança des del principi, amb molta concentració. Crèiem que era el més important, no? A nivell del que era els aspectes fora de la pilota, tenir clar el plantejament del partit, que tothom havia de fer una passa endavant, sobretot a concentració i responsabilitat. I crec que des del minut 2, no des del primer minut, perquè sí que comencem una mica dubtosos, bueno, la gent ho entén, ho tira endavant i es fa un bon partit.
En definitiva, com en el món de l'esport, els entrenadors també esteu en mans dels jugadors. Ells tenen la clau de tot plegat.
Sí, al final...
Per tant, a partir d'aquí, Jordi, perdona una miqueta, sí. el teu missatge de cara a la plantilla, quin és?
Doncs el meu missatge és continuar fent la feina que portàvem fent des d'aquest setembre i doncs que, amb els que portem ja més temps, continuar fent la que portem des de fa anys. La meva línia de treball serà molt semblant a la de l'Edu perquè tot el que he après gràcies a ell. Per tant, en aquest sentit, és continuar amb una línia de treball fent algun canvi més a nivell de com gestionar l'equip, però per la meva manera de ser i de fer, perquè crec que és important que cada entrenador doni el seu tot personal.
Clar.
I a partir d'aquí jugar i passar-ho bé, o sigui, tenir un nivell d'exigència important, perquè la categoria t'ho exigeix, i per suposar que tothom vol guanyar i vol competir, però tenir clar que anar, bueno, com abans, que no havíem de tenir cap pressió, que havíem de jugar i fer la nostra feina.
Clar, una cosa és el vessant més esportiu, no? És a dir, com vols o com pretens tu com a entrenador que jugui l'equip, i l'altra és com quina és la teva manera a l'hora de gestionar un vestidor.
Sí, a nivell de joc i a la part esportiva ja et dic, segur que canviarem alguna coseta perquè bé, al final cadascú té les seves preferències i té alguna idea
òbviament.
I la vol implicar. I després, a la manera de fer, doncs, amb la meva experiència portant altres equips i la meva manera de ser, doncs els acompanyaré i els ajudaré amb tot allò que pugui. Mm. Serà un altre estil, segurament, sí, perquè són persones diferents, però ja està.
Sí, sí.
No hi ha cap diferència.
Jordi, què has après de l'Edu en tots aquests anys?
Buah! No tindríem temps suficient
Has fet un màster, no? Com aquell que diu.
Sí, al final no ens oblidem que és una persona molt propera, però la seva experiència professional és d'un jugador d'elit. Jo, en el moment que començo a treballar amb l'Edu, era una persona molt jove, que anys enrere fins i tot plantejava a deixar de jugar i d'entrenar i d'arbitrar, i a partir de el temps, o sigui, de tot el temps que hem estat junts i de més, doncs primer, sobretot, el ser capaç de viure l'esport i que es formi part del teu dia a dia. Crec que la manera com ho viu l'Edu és una cosa que t'enganxa, que et fa viure-ho al màxim, i després el fet que amb qualsevol equip de formació i de més sempre apareix, no?, que les sensacions són sempre a partir de la pilota, però el que t'ensenya l'Edu és que la pilota és important, però hi ha molts aspectes al voltant d'aquesta que s'han de cuidar, que s'han de treballar i que hi ha d'haver-hi una gran intensitat darrere.
Estaràs sol en aquest viatge? T'acompanyarà algú?
Bé, no ho sé.
Ja.
No ho sé, ara mateix volia que passés aquesta setmana afrontar-la tranquil·lament i plantejar-me el partit. Ara mateix no és cap obsessió el fet de tenir una persona al costat, simplement perquè també tinc el Pep que m'ajuda en aquest sentit. Per tant, entre els dos de moment ho tirarem endavant i bé, i si necessitem una persona que m'ajudi i m'acompanyi també, doncs ho tindré present. Però ara mateix no hi ha cap nom.
Algú que et pugui ajudar en el tema scouting, no sé.
Sí,
és perquè si has de fer tots els papers de l'AUCA, Jordi, Déu-n'hi-do.
Bueno, al final, ja et dic, ja ho fèiem conjuntament l'Edu i jo, al final és continuar-ho fent, però en aquest sentit començaré fent-ho sol, i si després doncs necessita ajuda o hi ha algú que tingui aquesta disponibilitat, que tampoc és fàcil trobar una persona que tingui la implicació i la disponibilitat,
clar,
doncs endavant.
Has fet la carta als Reis?
Sí, he fet la carta als Reis.
Suposo que en primer terme has posat que no es lesioni ningú més, per favor.
Sí, no? Igual que faríem per uns altres aspectes, salut, no? I...
Sí, sí. Doncs la salut en primer terme, sobretot.
Sí, sobretot perquè al final el que arrossega a tot el que acompanya, no?, una lesió ja afecta a nivell personal de cadascú, i és una cosa que no li desitgem a ningú, no? Ja quan apareix una lesió a l'equip ja és fotut, fins i tot quan veiem publicacions d'altres equips que comenten, no?, doncs lesions de genoll o de turmell o altres tipus de lesions, doncs fan pena. I sí, el primer que demanem als Reis és que puguin tornar a jugar, que són importants per l'equip.
Tret del Bubu, que malauradament ja no podrà tornar a jugar aquesta temporada, la resta és recuperables, no?, de cara al primer partit de l'any, suposo, el Randy, Àngel, no?, els
sí,
que estan en, més...
En principi, el que ens van comentar fa una setmana va ser que de cara al gener estarien disponibles. En principi era per començar la temporada el dia 10 ja, bueno, a la tornada, el dia 10, i sí, esperant-los amb els braços oberts, que tot i que els rookies, els que han anat vinculant, han fet una gran feina, també és important que els jugadors de l'equip vagin tornant.
Jordi, gràcies per atendre la nostra trucada, que vagi molt bé, que tinguis molta sort en aquesta nova singladura i que passeu, per descomptat, unes bones festes.
Moltes gràcies, bona festa. Vosaltres i que descanseu.
Gràcies.
Vinga.
Onze i gairebé 19 minuts del matí amb Jordi Mateo, el nou primer entrenador del bàsquet Sitges, ja parlant més àmpliament del que pot ser, no?, aquest nou cicle ara mateix com a primer entrenador i més enllà de la, repeteixo, gran victòria d'ahir 58-78 a la pista del Reus Deportiu. I hem de parlar, com no, també del que ha estat la desena victòria consecutiva del sènior femení, que ha tancat aquest 2025 imposant-se el passat dissabte a l'Òdena per 71-60. Amb el seu entrenador, Dani Ventosa, es mostra satisfet per l'actual situació de l'equip, tot i les nombroses baixes per lesió que les deixa ara mateix amb només 7 jugadores sènior.
Doncs molt contents de les 10 victòries seguides, com no podia ser d'una altra manera, que fa que puguem estar a la zona alta de la classificació. I del partit de dissabte, doncs també molt contents, tot i que va ser un partit en el qual doncs cap dels dos equips va quedar content amb l'arbitratge, ja que pensem, tant un entrenador com l'altre que vam estar parlant, que podria, diguem-ho així, haver-se esforçat molt més i no haver permès que el partit s'endurís per les dues bandes des del principi del partit. Més enllà d'això, doncs, va ser un partit igualat en el primer període i en el segon vam poder marxar en el marcador i a l'últim quart a les visitants doncs, bueno, vam maquillar una miqueta el resultat perquè guanyàvem de 25, si no m'equivoco, i vam acabar guanyant d'11. I el més greu de tot doncs, és una nova lesió d'una jugadora, amb la qual cosa a dia d'avui disposem de 7 jugadores en el primer equip i fins a mitjans de gener o finals no podem disposar com a màxim de 2 més. La resta doncs, ja no les tindrem aquesta temporada.
Com apuntava en Dani Ventosa, complicada la situació a nivell de lesions al sènior femení del bàsquet Sitges, tot i així 10 victòries consecutives que les fa estar a dalt de tot de la classificació. 11:21 minuts del matí. Seguim endavant, deixem el bàsquet, repassem ara la jornada futbolística, perquè si mirem en primer lloc el futbol base, hem de començar repassant alguns dels resultats d'aquest darrer cap de setmana del 2025. D'entrada destaquem l'empat sense gols del juvenil A de la Blanca al camp de l'Escola Futbol Gavà, un empat que deixa la Blanca ara mateix a un punt del descens. Imaginem que en altres circumstàncies, vaja, possiblement l'empat al camp del quart classificat hauria estat millor, però ara mateix, com dèiem, la Blanca té una situació delicada a la part baixa de la classificació. Isidre Gómez, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Ja ho apuntaves tu l'última vegada que vam parlar, que possiblement aquests partits amb els equips que estan a la part alta van millor.
Sí, es donen bé. Mira, potser sortim més motivats, més conscienciats, no ho sé. Coses del futbol, coses estranyes. Però bueno,
és un punt...
Bons són.
Sí, és un punt que d'entrada m'atreveixo a dir que suma.
Mira, ara diré una dada. L'any que vam baixar, no fa gaire,
sí,
vam baixar només en 14 punts. Ara en tenim ja 15. Ens queden dos partits per acabar la primera volta i tota la segona.
Doncs és una dada, si més no, que convida a l'optimisme.
Això mateix, sí. Ja hem passat aquella fita maleïda de fa dos anys, només 14 punts, ja en tenim 15 i esperem seguir sumant. O sigui, l'equip és... creguem que és suficient per mantenir la categoria bé. Però a vegades el futbol és així d'estrany, que la pilota no vol entrar. Ara estava mirant també aquest Gavà i nosaltres només hem sigut capaços de marcar 17 gols. O sigui, som dos equips poc golejadors, comparant amb el resto de les categories. Bueno, potser el resultat d'ahir es deu a això, que no tenim unes bones davanteres i sí unes millors defenses. I l'empat és el resultat de tot això.
Sí, d'aquesta estadística que comentes molt bé. Bé, empat 0-0 del juvenil A per tancar aquest 2025. Què hi posem més en aquesta motxilla d'avui?
Doncs mira, comentarem el juvenil C, que tancarà l'any amb 11 victòries seguides de 11 partits, líder destacat amb 6 punts d'avantatge sobre el segon, que és el Cubelles. I si et sembla bé, farem ja un petit resum del que és l'any. Ha sigut un any perfecte per nosaltres. Hem aconseguit col·locar 4 equips a la categoria preferent. Aviam si som capaços el 2026 de mantenir-los. Tasca difícil, però que allà estarem. També hem creat el primer equip femení federat. Tanquem l'any amb 4 equips líders als seus grups. I tenim dos nens d'un S12 i un S11 convocats per la selecció catalana, bueno, els entrenaments de la selecció catalana. El S12 és el Guillem Trigueros i el S11 el Leo Vaques, o sigui que la cosa vol dir que surten jugadors. El Guillem Trigueros, fill d'un famós jugador català, el Santi.
El Santi.
El màxim golejador amateur de Catalunya durant molts anys. I, bueno, per acabar, pues, el resum de l'estadística dels partits d'aquest cap de setmana que hem tingut. No ha sigut molt reeixit, per dir-ho d'alguna manera, perquè tenim 10 victòries, un empat, 12 derrotes i un partit que es va ajornar. Però, bueno, és el que donen els marcadors i així ens ho hem de constatar. Esperem que el proper any ens vagi tot millor. I des de la Blanca, pues, desitjar-vos a tots un bon Nadal, una bona entrada d'any, un bon Reis, i que ens puguem trobar tots el proper dia que tinguem aquestes sessions de ràdio.
Doncs així ho farem. Bones festes també, Isidre, per tota la gent de la Blanca, per tu personalment i la teva família. Que vagi tot molt bé i ens en retrobem amb més força, si cal, l'any que ve.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies a tots. Adéu.
Cinc minutets i arribarem al punt de 2:15 del matí. Si mirem a la primera catalana, la primera sensació que tenim tots plegats és que aquest Sitges no acaba de rutllar. Dissabte passat a Aiguadols, empat a 4 contra Catllà i, com dèiem, sensació que ara mateix les coses no li van gens de cara. Dos empats i una derrota. Aquest és el balanç des que Manel Rodríguez es va fer càrrec de l'equip i el Sitges es troba ara mateix en zona de descens. Compte perquè ha sumat només 2 dels últims 21 punts i això explica perfectament aquesta trajectòria, m'atreveixo a dir, tan poc esperada i gens volguda quan va començar la temporada. Toni, bon dia.
Bon dia, Pitu.
Però ara és el que hi ha i amb això has de ballar.
Sí, i a més, com no l'esperaves, doncs fa mal perquè ningú esperava veure l'equip a falta de 2 jornades per acabar la primera volta, doncs en un joc de descens, no? No l'esperava ningú perquè fins i tot es parlava d'un possible millorar lo de l'any passat, clar, si milloraves, com a mínim jugaves la promoció, i doncs ara te trobes amb l'equip a baix del tot. Han passat moltes coses, clar, 7 partits sense guanyar, doncs clar, marca molt. i el Sitges està marcant això.
De fet, l'últim partit que ara m'ho apuntava el Toni, l'últim partit que guanya el Sitges és el 2 de novembre, crec, aquí novembre. A Aiguadols contra el Viladecans.
Viladecans, sí, sí. És l'últim partit. Després, tot han sigut derrotes. I...
Tret dos empats, els dos empats, la 0 contra el Sant Boià el dia que va debutar el Manel i l'empat de l'altre dia contra el Catllà aquí a casa. Uh-huh. En un partit, Toni, dissabte, en què, vaja, és allò que diem, no? Marques 4 gols i no guanyes el partit, però això mateix suposo que pensaria el Catllà.
Sí, sí.
Que marca 4 gols fora i no és capaç d'endur-se la victòria.
Partit boig, eh?
Boig.
Partit molt boig.
Boig, i que hi ha situacions de partit i moments de partit que són il·lustratius del que li passa als Sitges. El 0-1.
Sí.
El 0-1. Sí. Aquella manca d'entesa entre l'Àlex, el porter, i el Tamayo.
Sí, sí, sí.
Aquella indecisió és allò, ostres...
I fins i tot el 3-4, que s'ho fa un jugador del Sitges.
L'autogol del Nau també és explicatiu.
És que, a més, donava la sensació que cada vegada que arribaven ells generaven molt de perill i generaven gairebé un gol. I doncs això sobretot a la primera part. La segona va calmar una miqueta, la segona part potser el Sitges va entrar més. S'esperava una miqueta més del Sitges, però jo penso que...
3-3 va acabar la primera part.
Primera part 3-3.
Una bogeria.
Són 6 gols,
sí, sí,
gols en 45 minuts, és dir molt. A més, sí que els Sitges li fan 4 gols, uns Sitges que estan encaixant molt gols, però el problema dels Sitges aquesta temporada és que no marcava gol, però marca 4 gols i acaba empatant. Uh-huh.
De les poques coses bones amb les que ens podem quedar, els 3 gols que marca Alejandro Pascua.
Sí, 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 hat-trick. Hat-trick d'Alejandro Pascua, el penal molt ben llançat.
Va debutar Markel Rodríguez al mig del camp, un jugador que li ha de donar empenta, li ha de donar agressivitat.
Uh-huh. Sí, sí, i fins i tot va debutar amb el primer equip, l'Òscar Pacheco.
Òscar Pacheco.
Va jugar uns minutets, uh-huh. És un jugador que a Manel l'agrada molt i que lo veurem molts partits jugant amb l'A. Falta gol, el Sitges falta gol i Òscar Pacheco té gol. Clar, el que falta és això, marcar, però sobretot assegurar bé la defensa, perquè, clar, no pot ser que el Sitges encaixi tant gol. Mm-hmm. No he mirat la estadística de gol encaixat pel Sitges, però encaixa molt gol.
D'aquí un moment trucarem a Àngel Calvo, el director esportiu de la Unió Esportiva Sitges, però abans vull que escolteu el que deia Manel Rodríguez després d'aquest empat a 4. D'així d'entrada va valorar molt poc aquest punt.
Poc perquè a casa hem de sumar de 3 i a casa més. Vull dir, no té... Sap molt poc, però bueno, no sé qui deia abans, quan no pots guanyar empata, no? Però no era el plan ni la idea.
Del mal el menos, que diuen, no sé. L'equip no està bé i això es veu i al darrere es mostra fràgil i la passada no és bona, el control no és bo, vull dir, no està bé l'equip.
Jo crec que darrere estem molt insegurs. Tret d'això, el de més, no veig l'equip tan malament. Simplement veig que darrere realment, quan bota una pilota a l'àrea, patim molt. I això ens condemna perquè hem de fer molts gols per poder igualar els partits, i ja no guanyar-los, igualar-los. I això és, jo penso que és el problema que estem tenint. A partir d'aquí hem fet 4 gols. Vull dir, i hem tingut algunes ocasions per fer algun més. La setmana passada vam perdre 2-3 i vam tindre 5 ocasions claríssimes. No crec, o sigui, potser no estem en un moment excels de joc, perquè també els nervis condicionen.
La dinàmica no
sí,
és bona.
Sí, però jo avui no em queixo ni de l'actitud, ni del joc, de l'equip en general. Penso que el joc ha estat molt correcte. Em queixo, bueno, el que ens queixem. No és que em queixi, és que el que hem vist tots, que ens han fet... 4 gols, els 3 de la primera part estranyíssims, una sacada llarga, uno contra un porter, una decisió entre el central i el porter, acaba sent gol, una falta lateral, remata un tio sol i ens fa gol. Són jugades molt, molt, molt previsibles. I després ja, quan pensàvem que ho havíem vist tot, ens en fem un nosaltres mateixos, ja, vull dir que és mala sort, és molt mala sort. I això ara mateix és el que ens condemna, no crec que sigui... No crec que sigui l'actitud de l'equip, s'ho han deixat tot i no puc dir-los res, i no, tampoc és el joc, perquè a moments l'equip intenta jugar bé, les condicions del camp són les que són, ja ho sabem, els rivals aquí saben a lo que venen i ens ho posen molt difícil, però clar, quan tu fas 4 gols has de guanyar. El problema és que fent 4 gols ja empatem.
Avui era important guanyar, sobretot perquè ja venies de perdre l'altre dia amb el Martorell. Bueno, ara hi ha l'aturada per les festes, m'entenc que això anirà bé.
Sí, jo crec que ens anirà bé. No m'ha agafat la dinàmica bona i ara estem en un moment que el partit de Martorell ens va fer mal. Veníem d'un partit que la primera part va ser molt bo a Sant Boi, després no ho vam acabar de rematar i semblava que aquí a casa podríem donar la volta. El Martorell era un rival molt complicat. Li vam plantar cara, però quan ja era tard. I avui, bueno, avui ja dic, a mi la sensació que em queda és que el partit ha anat, potser no l'hem controlat, ha anat una mica, ha sigut una mica boig, però amb el mateix partit, sense tenir una miqueta més de sort i de tensió defensiva, no, aquest partit el guanyes.
L'ha votat el Markel, què esperes d'ell?
Bueno, el que heu vist, un jugador amb
presència al mig del camp,
molta presència, bon peu, molt treballador, molta intensitat. Bueno, potser un jugador, un perfil de jugador al mig del camp que no teníem, que a més pot jugar en més posicions, però que bueno, avui l'he posat aquí perquè penso que ens feia falta algú al mig del camp que fes quilòmetres, i jo penso que això ens ha ajudat sobretot a l'hora de robar moltes pilotes, a l'hora de transitar, no solament ell, Manu també crec que ha fet molt bon partit. Ja dic, és que al final avui si analitzes l'equip no dius, hòstia, algú que ha jugat malament no sabria dir-te. Vull dir, el problema és que ens han fet gols molt previsibles i que hem de treballar això, i que també és una mica en tema mental, i ara doncs, jo penso que ara ens tiren un córner i estem una miqueta assustats, sí, tenim neguit, exacte, no estem segurs de que la traurem, sinó que estem patint, i aquest és una mica el problema.
La situació de veure's allà baix també.
Sí, bueno, la situació sobretot de no guanyar, de no acabar de guanyar un partit, no? Potser més aquesta situació. Veníem de 4 derrotes, vam fer l'empat, però vam tornar a perdre, bueno, avui tornem a empatar. Aquesta sensació de que ens costa molt guanyar un partit, i que nosaltres sí que avui hem fet 4 gols, però per fer gols has de jugar bé i tindre ocasions i tal, generar molt, i el rival amb molt poquet te l'enxufa.
Doncs aquesta que han escoltat era la valoració que feia Manel Rodríguez després d'aquest empat a 4. Toni, com dèiem, potser l'aturada vindrà bé.
Sí,
per fer una mena de reset.
Sí, i exacte. Que
però fixa't quins dos partits queden per acabar la segona volta, a la primera volta, perdó.
Terrassa.
Natació Terrassa i Cubelles. Que són dos equips que estan com tu.
Sí, sí, sí.
Importantíssims aquests dos partits.
Sí. Molt importants. I compta la reacció del Cubelles, eh?
Sí.
Perquè el Cubelles va de menys
sí,
a més.
No va començar bé, eh? I està ja redreçant el seu rumb.
Està sumant. I en canvi el Sitges no acaba doncs de sumar de 3 en 3, no? Ha sumat 2 punts i ha perdut un altre amb Manel de partit. Sí que ha perdut amb un Martorell que és el nou líder.
Sí.
I està demostrant que és un gran equip. Ja ho va demostrar aquí amb el Sitges, però el Sitges té que millorar molt, sobretot en defensa, perquè me quedo, estic molt d'acord amb la declaració del Manel, però me quedo amb una cosa que ha dit i és així. El Sitges no va jugar un mal partit, jugador per jugador, però col·lectivament, sobretot en defensa, el Sitges...
Sí, sensació de fragilitat.
Sí, molt fràgil.
Sensació de fragilitat.
Molt fràgil. Sí, sí. I si un equip fràgil al darrere, doncs, clar, te fan gols. I si tu tens que remuntar els gols que te fan, és molt complicat.
Uh-huh. Tenim l'Àngel Calvo, director esportiu de la Unió Esportiva Sitges, al telèfon. Àngel, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada et pregunto, quina sensació et deixa tu el partit de dissabte?
Pues sensaciones contradictorias, porque bueno, sí que es verdad que nos estaba costando hacer goles, y un día que hacemos goles encajamos una barbaridad. Entonces es esto que si no se me ve la cabeza se me ven los pies, ¿no ves? Pero bueno, hemos de reaccionar. Sí que es verdad que ves brotes verdes. Me gustó la reacción y el carácter del equipo de no hundirse. Quizás en otro momento que estábamos más frágiles de mente, cuando te empataron el 2-2, porque yo creo que ese empate, cuando tú consigues remontar el 2-1, ¿no? Ponerte por delante, que te vuelvan a empatar a 2, yo lo vi complicado, pero el equipo no se vino abajo y volvió a reaccionar, ¿no? Pero lo que sí que es evidente, claro, no podemos encajar tantos goles. No debes de necesitar 5 goles en casa para ganar un partido.
Está clar. Volia preguntar, Àngel, de l'1 al 10 com estàs de preocupat?
Un 5.
Possiblement pel que acabes de comentar, no? Perquè hi veus allò brotes verdes.
Sí, además, bueno, vamos a intentar de mirar de reforzar el equipo en este mercado de invierno. Ya tenemos a la incorporación de Martín Rodríguez, más otra incorporación que prácticamente la tenemos hecha al 95%, que cuando esté al 100% pues se os informará, ahora no puedo avanzar. Pero hemos de reforzar quizás el equipo en la zona de atrás porque estamos teniendo muchos problemas atrás. Ya lo llevamos arrastrando de toda la temporada, no tenemos un lateral derecho puro, lateral izquierdo puro solo se nos ha quedado Monte y tampoco es lateral izquierdo puro, digamos, es casi más un central zurdo jugando en la banda izquierda, ¿no? Entonces hemos de mirar a ver si podemos, dentro de nuestras posibilidades, incorporar algún refuerzo ahí atrás.
Per tant, prioritat al darrere.
Sí. Pero bueno, hay otra incorporación, este que te comentaba, el 95%, que es delante.
Val, és a dir, estaríem parlant, Àngel, de 2 fitxatges.
Sí, val. 2 más. O sea, al final lo que buscábamos era uno por línea, Markel ya lo tenemos en el centro, ahora uno arriba y atrás. Vamos a ver si es posible. No es fácil. No es fácil.
Clar, l'objectiu ha canviat ara mateix. L'objectiu és no perdre categoria, entenc.
El objetivo se ha puesto muy difícil, pero no debería haber cambiado. Lo que pasa que es muy difícil. O sea, yo me niego que esta plantilla esté luchando por no bajar. O sea, no me lo creo. No puede ser. Es imposible. Yo estoy convencido que la segunda vuelta del Sitges va a ser muchísimo mejor que la primera. Hay plantilla para ello.
Clar, s'ha de millorar molt.
Sí. S'ha de mejorar. Creo que al equipo le faltaba un punto físico también y que eso es una de las cosas, de los brotes verdes que veo, que te comentaba, que creo que el equipo el sábado yo lo vi bien físicamente, de hecho solo hace 2 cambios, Manel.
El Manel ya va apuntando al seu día que veía el equipo físicamente, no lo veía massa
fi. Pero yo creo que en estas 2-3 semanas que lleva Dani Cardeñoso con el equipo, el equipo va mejorando físicamente, de hecho lo que te comentaba, Manel solo hizo 2 cambios, creo. Cuando semanas anteriores jugadores que pedían el cambio en el minuto 60. De hecho marcamos el 4-4 en el 70 y algo, ¿no? O no recuerdo ahora. Eso que bueno, que el equipo físicamente no se vino abajo. Entonces, bueno, si recuperamos ese tono físico y con nuevo alguna incorporación que podamos tener, más el desbloqueo mental, que creo que a lo mejor este parón de Navidad ahora nos va a ir bien, pues vamos a ver si arrancamos en el 2026 con... Necesitamos sumar, pero no más 3, no, necesitamos ganar 2, 3, 4 partidos seguidos.
Sí, i ara mateix els 2 que queden per tancar la primera volta, fixa't, Àngel, quins són, la tradició de Terrassa i Cubelles, són molt importants, bueno, aquests 2 partits, molt.
Pues sí, mucho, sí, tienes... Vamos a trabajar para sacarlo. Tendremos un partido el 3 de enero contra Castelldefels en Aigua 2. Benéfico como cada año, sí, el Campense Sayugina, que lo anunciará ahora, esta semana ya, en breve. Y será el día 3 de enero a las 5 de la tarde en Aigua 2 contra Castelldefels de Liga Elite.
Muy bien.
Entonces, que nos pueda ir servir también, pues, para coger un poquito de tono físico, para no estar 3 semanas del todo parado y bueno.
Muy
y
bien.
Vamos a reaccionar, estoy convencido de que vamos a reaccionar.
Molt bé, Àngel. La qüestió és no patir, s'està patint molt. I tu parlaves de que, doncs, s'ha de millorar molt la segona volta, però és que s'ha de millorar moltíssim, perquè estem parlant de, en 7 partits, de possibles 21 punts, hem sumat 2.
Sí.
El algodón no enganya, com diu aquell.
Sí, claro, veníamos de 4 derrotas seguidas y bueno, con lo que me quedo es que, creo que contra Martorell más o menos compitimos. En San Boi, bueno, creo que también se compitió. Aún en la primera parte, en la segunda se nos acabó la gasolina, que es lo que decía respecto al tono físico que te comentaba. Y el otro día, es que de los 4 goles regalamos 3, como quien dice. Entonces, uno a balón parado, el primero es de risa.
El primer gol, Ángel, és tan il·lustratiu del com està l'equip.
Sí. Pero bueno, creo que hemos tocado a fondo, peor no lo podemos hacer, por lo tanto es que es muy fácil mejorar la segunda vuelta. Es que...
Sí, también, sí, también ten raó.
Té que ser fácil.
Es que claro, es que yo confío en que el equipo va a reaccionar, porque sabemos, estos jugadores no se les puede haber olvidado jugar al fútbol, no me lo creo. No me lo creo, tenemos muy buenos jugadores. Ostras, el mediocampo que ahora mismo tiene el Siches con Markel, Manu, Xavi Cabezas. Es un mediocampo muy jugón, pero cada vez trabajador. Luego tienes gente experimentada como Sacris, como Jerry, que también aportará muchísimo, estoy convencido. Y vamos a ver estas posibles incorporaciones si nos atrae más alegría, gol, y si conseguimos fichar atrás, pegar un cerrojazo atrás, ¿no? Que pueda... Yo creo que el equipo tiene un bloqueo de mente y que cada gol es como una losa, ¿no? Y hasta que no nos saquemos esta losa y no lo creamos de que somos mucho mejor de lo que la clasificación refleja, pues y en eso está trabajando Manel, sobre todo este bloqueo mental que tenemos, ¿no?
Àngel, gràcies per haver tès una vegada més la nostra trucada. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bones festes per tu, per la teva gent, per la gent dels Sitges, en definitiva, i a veure si el 26 ens porta d'entrada el que hem de demanar, que és salut per tots.
Sí.
I després...
Sí, lo digo por experiencia.
Per això. I la resta, escolta'm, ja vindrà, si vol.
Sí, i tant. Bones festes a tothom.
Gràcies, Àngel. Adéu-siau.
Una abraçada.
Vinga, deixeu-nos comentar també una miqueta la tercera catalana, Toni, perquè el Sitges va perdre 3-1 contra el Sant Esteve.
Sí, el Sant Esteve és un equip que està fent una bona temporada.
Sí.
No va començar de tot bé, però ara porta una trajectòria molt bona. És un equip molt perillós, és un equip que és capaç de guanyar el líder a casa, com el Ribas, i és un equip doncs, que se sabia que es patiria, potser ningú pensava en sortir derrotat, però és un resultat normal dintre de com està aquest equip, no? El Sitges ve a camp contrari de Costa, ja porta 2 victòries, però el Sitges ve és un equip molt reaccionista a casa, és un equip que treballa molt a casa, a fora li costa més. També portava doncs, ausències significatives, Com el cas de Pacheco.
Pacheco que va reforçar en aquest cas el primer equip. Va marcar Jaume Morales un golet més.
Sempre, va marcar sí, sí, sí. Sempre,
tot i que va acabar expulsat amb dues grogues.
Sí.
Això, evidentment, això, sí, 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 és un hàndicap per al proper partit.
Per al proper partit, a veure si poden tenir a Pacheco, almenys que tinguin un delanter allà, perquè el proper partit és un partit molt complicat,
Sí, sí, sí,
perquè
sí.
Juga amb el Barça Espirall.
Sí, senyor. Sí, senyor, que... primer partit del 2026 contra el Barça Espirall.
És un partit molt complicat i bé, és un partit que el Sitges va, que se va posar empatant el partit a minut 20, però que després va sobrar potser la segona part.
Ara mateix el Sitges vaja, està despenjat, sí que és cert. És sisè, té 22 punts.
Sí, però queda a veure si...
Pensem traiem... que el Ribas i el Vegas tenen 31, el Cubelles 28, Canyelles 27...
El que me sorprèn molt és el Cubelles B.
Sí, sí.
El Cubelles B me sorprèn molt que estigui allà dalt, que tingui un Lluís Navarro que marqui cada partit. És un
jugador, vaja, que té el gol...
Té el gol
se li cauen de les butxaques, botes, com aquest que diu.
Sí, sí. I que, doncs, me sorprèn bastant, no? El Ribas, per mi és l'equip que aquest any aconseguirà amb el permís del Vegas.
Ara ho anava a dir, amb permís del Vegas.
Amb permís del Vegas.
Veurem com...
El Vegas està allà, El Sant Sadurní ha funcionat una miqueta. Jo penso que l'equip més fort que es pot trobar al Ribas és el Vegas, i també compta amb el Cubelles B i amb el Canyelles, que estan
sí, sí,
allà.
Però sense cap mena de dubte, el Ribas i el Vegas són els dos equips ara mateix que marquen la pauta en aquest grup 13 i que, per tant, vaja, no tinc cap dubte que el Ribas seguirà en aquesta tessitura. El Vegas no el coneixem tant.
No, però, el que passa és un equip molt sòlid, sí, un equip molt sòlid.
Molt fiable, de moment.
Sí, sí, tant en defensa com en atac. No marca molts gols, però és un equip que acaba guanyant els partits i això és primordial.
Bé, doncs, fins aquí el nostre repàs futbolístic d'aquest 2025. Esperem, Toni, que el 26 se'ns porti més gols i més bons resultats, sobretot al primer equip del Sitges.
Sobretot al primer equip, com sí, diu l'Àngel.
El B ho ha gestionat millor, en aquest cas.
Sí. Com diu l'Àngel, que sigui una segona volta...
Sí, sí, haurà de ser impecable,
Impecable, perquè doncs, aquesta primera volta no l'esperava ningú, però l'equip està baix del tot. I el B, doncs, seguia la mateixa feina, perquè estan fent una feina molt bona. Jo penso que el B no s'esperava potser tant de lo que ha donat, sobretot a casa, i a veure si a poc a poc es va millorant. I si es millora, vol dir que el B estarà també...
remenant la cua,
sí,
per aquí dalt. Toni, moltíssimes gràcies. Bones festes per tu i pels teus.
Molt bé, igualment.
I ens seguim veient l'any que ve.
Sí, l'any que ve aquí estarem.
Vinga, gràcies.
Val.
Vinga, doncs encarem ja la recta final d'aquest temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. Hem de parlar d'hoquei, perquè el Club Patí Subursitges va empatar 3-3 el passat divendres a la pista del Manlleu. A diferència de l'empat amb el Capellades, vaja, ara ens ho explicarà amb el Quim Vázquez, aquest empat és, vaja... m'ho mereix una diferent valoració. Per què? Doncs bàsicament perquè l'equip va viatjar a Manlleu amb forces baixes i per tant, el Manlleu a sobre reforçat amb jugadors del Primera Catalana. Per tant, un bon empat del qual ara en parlarem amb en Quim Vázquez, el tècnic del Club Patí Subursitges. Ens ha cridat una miqueta l'atenció el fet que el Cambrils no hagi jugat el seu partit contra l'Espanyol, contra la Sagrera Espanyol. Veurem si aquest partit finalment s'acaba jugant o no, però vaja, de moment, a efectes de la federació, doncs no costa cap resultat. Vinga, ara em diuen que sí, que tenim el Quim Vázquez ja al telèfon. Quim, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Què tal?
Bé, aquí estem. En dilluns ja una miqueta abans de vacances, amb ganes.
Molt bé, molt bé. Escolta'm, Quim, ara ho deia, crec que no és el mateix empat el de divendres que el de l'altre dia contra el Capellades. Té un diferent sabor.
En absolut. Té una connotació molt diferent en molts sentits o per molts aspectes. El primer de tot és perquè L'empat amb el Capellàs és a casa, era un partit que era molt factible per guanyar, no, probablement fem el pitjor partit de tota la temporada, fins i tot ja ho vaig dir. Juguem sota les nostres possibilitats i un partit més dolent que el que fem a Reus, inclús, que perdem 4-1, i en canvi el de Manlleu juguem contra un equip que està, jo diria, el 90% de la plantilla amb el que juguem aquest divendres està integrada per jugadors de primera catalana i el rival, doncs, bueno, així ens ho demostra, ens ho exigeix, i no només això, sinó que anem amb 6 jugadors, baixes per lesions, per feina, per malaltia, com és el cas del Max també, i tot i així doncs ho traiem endavant i és un punt molt valuós.
Anava dient, ve un enquadre. És que, sí, sí, amb una única substitució, no? Només.
Vam anar amb dues, sí. Que va ser que l'Aleix Garreta sí que és cert que venia de setmanes aturat, aquesta setmana anterior sí que havia entrenat per primera vegada potser des d'en feia tres, no? I per tant, doncs, encara una miqueta faltat de ritme, tot i que en absolut va desentonar, va fer molt bon partit. Però sí, sí, acostumem a jugar amb rotació dels porters, una part cadascú, no ho vam tenir aquest divendres, sobre un equip que va exigir molt, que llançava molt de fora, que tenia el sistema de joc molt apamat, i amb rotació, el que dèiem, de dos canvis, i un d'aquests canvis d'un jugador que venia amb menys ritme per sortir d'una lesió. Mm-hmm.
Quina és la situació ara mateix? Recordem, queden dos partits per tancar la primera volta. Cambrils, líder, 34, Subursitges, segon, 32, Riudoms, compte, no perdem de vista aquest Riudoms, que té 31 punts, està només un dels Sitges. No sé, Quim, si saps o no què va passar amb el partit entre el Cambrils i el l'Espanyol, perquè no es va jugar, però vaja, no surt com a no jugat a la federació.
Doncs és una bona pregunta. De fet, el dissabte a la nit vam estar comentant-ho pel grup de l'equip, els diferents integrants, i cadascú deia una miqueta la seva, sense arribar a cap conclusió. I a dia d'avui, tot i intentar-ho, buscar fins i tot una miqueta de feedback de persones que havien estat presents a Cambrils per jugar-hi algun partit del seu equip, ja fos d'altres categories o d'altres clubs, No vam
acabar
d'aclarir què havia passat, correcte. Mm-hmm. I estem una miqueta a l'expectativa del que la federació pugui decidir al respecte. Per tant, no, en aquest aspecte no podem aportar gaire més del que sabeu vosaltres tampoc.
Mm-hmm. Esteu dos punts per sota ara mateix al Cambrils. Hauries signat tu aquesta situació a dia d'avui?
Jo, tal com vam començar la temporada, bé, primer de tot, abans de respondre't, sí que és cert que he d'ubicar una miqueta, no?, el que diré. Tal com es va iniciar la temporada, estàvem jugant abans de que tinguéssim baixes per lesions i per sancions, per feines i de més, t'hauria signat anar primer, ni que fos empatat amb el Cambrils, però anar primer, i a dia d'avui, tal i com se'ns ha donat el calendari, totes les contingències que hem pogut tenir i a més, és una molt bona situació. I si ja parlem de l'inici, la part embrionària d'aquest projecte, evidentment que hauríem signat anar així, perquè era un equip que es construïa no de zero, sinó que es construïa de diferents parts, i s'havia de conjuntar tot, anàvem a veure una miqueta com sortia, estabilitzar-ho, i clar, anar segon, evidentment que està per sobre de les expectatives generades abans de començar tota aquesta temporada. Mm-hmm.
Et faig l'última, Quim, perquè anem pillats de temps. Li vindrà bé l'aturada a l'equip?
Molt bé, li vindrà perquè...
Anava a dir, penso que sí, eh?
Sí, li vindrà molt bé perquè és una miqueta la continuació del que venim dient. Hi ha sancions que ens han marmat en alguns partits, però sobretot és pel tema de les lesions, no? del desgast que hem patit. És veritat que hem tingut molta intensitat física, també molta intensitat mental. Hem exigit molt, hem treballat molt, hem anat, no diré el límit, perquè tampoc és la realitat, però sí que em miro d'anar estructurats, d'anar de menys a més, d'anar dia a dia complint amb tot el que ens marcàvem. Fèiem físic, fora de pista, física a pista, l'entrenament normal, hem mirat de fer vídeo, hem fet, a més de tot això, els nostres partits jugant molt, molt intensament, no? Amb pressions altes, mantenint-nos dintre del partit i apretant el rival en gran part del temps que aquest dura, i això al final et comporta una tensió física però també mental molt forta, i aquesta aturada evidentment que ens vindrà espectacular.
Doncs a tots crec que ens vindrà la mar de bé aquesta petita aturada per desconnectar una miqueta. Quim, moltíssimes gràcies per ser-hi un cop més, que passis tu i els teus unes bones festes, tota la família de l'hoquei també, bones festes, i que el 2026 se'ns porti, si cal, doncs, una miqueta més de salut, que no és massa demanar, creiem, i la resta ja vindrà sol.
I tant, moltíssimes gràcies a tu pel seguiment que ens aneu fent durant tota la temporada, en tots els partits. I com bé dius, el més important és que tinguem salut, si ens acompanyen els resultats i podem complir els objectius de cara a aquest 2026, doncs espectacular. I bé, el meu desig també és a tu i a tota la família de Ràdio Maricel, doncs que passeu molt bones festes i una bona entrada 2026.
Gràcies, Quim, una abraçada molt forta.
A tu, Pit, una abraçada.
Vinga, encarem ja la recta final i posem una mica de rugbi per recordar que el Rugbi Club Sitges va perdre ahir 33-5 a la Foixarda contra el Buc. Tanca aquest 2025 com a penúltim classificat, amb només una victòria, però podem dir obertament i sense por equivocar-nos que aquest 2025 ha estat un bon any perquè, sense anar més lluny, ha dut aquest ascens a la divisió d'honor B. Parlem també una mica de futbol sala perquè a la Lliga de la Tercera Divisió Catalana el Club Futbol Sala Sitges va empatar 1-1 en la seva visita a la pista del líder del Vallirana. En qualsevol cas, bé, un bon punt per deixar les coses tal i com estaven. Vallirana 28, Sant Boi 27, Sitges tercer amb 22. Demà, recordem, partit de segona ronda de Copa Catalunya al Pavelló de Pinsbens contra l'Alforja, que és un equip que ara mateix juga a la Tercera Nacional. Demà a 7:45. Partides, per tant, de futbol sala al Pavelló de Pinsbens. Amb això acabem. Els millors desitjos esportius, evidentment, per tothom, els esports que tornaran ja amb l'entrada del nou any, del 2026. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.